Salutacions una setmana més des de Terra de Festa, el programa de cultura popular i tradicional del Camp de Tarragona. Al programa d'avui parlarem amb Ivan Besora, que és president de l'entitat Adifolk, perquè Montblanc celebra aquest diumenge la primera gala Adifolk. També farem valoració de la temporada castellera, ara que ja ha arribat al seu final, amb en David Prats, que és periodista casteller. I a més repassarem algunes de les propostes destacades d'aquest cap de setmana, com les festes majors de la Riba i de Vinyols i els Arcs, la Fira de Falset o la jornada gastronòmica del Calçot de Valls. Ja ho sabeu, tot això durant una horeta a la vostra ràdio local, perquè el Camp de Tarragona és Terra de Festa. I el programa d'avui el comencem a ritme de música, en concret de la cançó Camí a la llibertat, del grup Setrill, de l'àlbum que han tret aquest 2018. L'àlbum porta per títol Senders, i en aquesta cançó Camí a la llibertat també hi col·laboren les tarragonines Roba Estesa.
Segon que hagi pogut descansar. Envoltats de misèria, creient les històries que ens van prometre l'amor de milions. Ja no és un futur, ara és lo present, buscant en les profunditats una promesa que mai se va realitzar. Buscant en les profunditats una sombra perduda en mig l'oceà. Família combatint la soledat, treballant dur tot el dia per no tindre res al plat. Es va fluix el cos, la salut va empitjorant. Un bolígraf porta un compte des de que vaig arribar. Cada ratlla que dibuixa és un dia més borrat. Que no es van poder salvar. Bufa el vent, crida al mar, aquelles ànimes que no es van poder salvar. Cansat de pessigar per a poder despertar. No era un malson, era la pura realitat. Necessitava tocar terra massa dies embarcat. En un sol segon la vida he vist passar. Un monòleg interior, un dilema sense fons. Experiències comprensibles, esta vida me confon. Bufa el vent, vent, crida al mar, aquells animes que no es van poder salvar. Bufa el vent, crida al mar, aquells animes que no es van poder salvar. Bufa el vent, crida al mar, aquells animes que no es van poder salvar. Bufa el vent, crida al mar, aquells animes que no es van poder salvar.
Adifolk, l'Associació per la Difusió del Folclore, celebra enguany a Montblanc la primera gala de l'any Adifolk, aquest diumenge, i per saber-ne més coses parlem amb l'Ivan Besora, que és el president d'Adifolk. Bon dia, Ivan.
Hola, molt bon dia.
D'on sorgeix la idea de fer una gala Adifolk?
Bé, era un dels reptes que amb la nova etapa ens vàrem plantejar, crear un acte més institucional, més cultural, més de sala d'actes que de festa de carrer, i es va creure doncs amb una celebració anual en què es reconegués doncs l'entrega d'uns premis, els premis Adifolk, en què doncs és l'eix central d'aquesta gala. Després, evidentment, la gala s'ha vestit amb diferents activitats, però el punt central doncs seria el lliurament dels premis de l'any.
I per quin motiu s'ha escollit Montblanc per fer de seu d'aquesta primera gala?
El motiu és que quan vam crear la idea de fer la gala vam dir quina idea, quina itinerància, com ho farem. No volíem que això fos un lloc fix, de dir que se celebrarà cada any a la ciutat X, no. I vam creure oportú de lligar-ho amb les capitals de la Sardana, perquè vam dir, si serà itinerant. Aquest any doncs és Montblanc, però l'any que ve doncs la mateixa gala se celebrarà a Perpinyà o d'aquí dos anys a Sant Feliu de Guíxols. I d'aquesta manera doncs la itinerància doncs serà per tot el territori.
En aquesta primera gala a Montblanc hi participaran gairebé tots o tots els elements de la cultura popular a Montblanc. Quin tipus d'espectacle ens hem d'esperar?
Sí. Bé, això era l'altre eix de la gala, en què es volia crear un acte festiu, com a, que serà la benvinguda de la gala, la primera part, i amb aquesta activitat el que volem és involucrar la ciutat, la població, on es fa, en aquest cas Montblanc, aquest any, i per això doncs la crida ha estat a tots els col·lectius, Seguici Popular, entitats, agrupacions musicals, que formen part d'un espectacle que s'ha creat, que vol escenificar una posada en escena d'una festa major. L'inici, l'arrencada d'una festa major que dona pas després a l'acte dels premis.
Un dels altres objectius de la gala és repassar l'activitat de Adifolk al llarg de l'any. Aquest any serà al llarg de l'any 2018. Entenc que ha estat un any marcat sobretot per la visita a Washington.
Sí, això és l'altra part, és a dir, presentem un resum, el resum de l'any, en què doncs es fa un passeig per totes les activitats que s'han fet. Evidentment, l'activitat grossa d'aquest any i de la cultura popular en general ha estat doncs la participació de Catalunya a la Smithsonian Folklife Festival, i ocupa una part important d'aquest resum, però també doncs fem un repàs de la resta d'activitats, del tret de sortida que va representar el 31è Plec Internacional a Manresa, la capital de la cultura catalana, la diada anual a Perpinyà, les jornades internacionals folklòriques que ja hem arribat a la 46a edició i diferents activitats doncs de més petit format.
Comentaves, però, que l'eix central sí que serà el lliurament d'aquests premis. Quins són els premis que es lliuraran i amb quina voluntat s'han creat aquests diferents premis?
Sí. S'han creat amb la voluntat de reconèixer anualment amb una federació i amb una personalitat, tots ells vinculats amb la trajectòria, amb l'activitat de Adifolk durant l'any. En aquest cas, doncs, hem creat el premi al grup de l'any, en què hi ha 14 finalistes, que aquests finalistes han sortit de la col·laboració que tenim amb les diferents federacions de cultura popular, les quals doncs han estat les que han valorat doncs els finalistes de cada àmbit. D'un total de 100, 120, 125 grups, que són els grups que han participat aquest 2018 en qualsevol de les activitats d'Adifolk. Després vindria el premi a la Federació de l'Any. Aquest sí que és un reconeixement de default cap a una federació. Se n'han valorat tres, hi ha tres finalistes: la Unió de Colles Sardanistes de Catalunya, l'Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya i la Coordinadora de Valls de Bastons de Catalunya. Totes tres, doncs, per uns motius en concret, i que d'aquests sortirà el guardonat de l'any. I finalment, l'últim premi és el Premi a la Personalitat de l'Any, en què aquest any, doncs, la Difolc, juntament amb les federacions, vàrem proposar i va sortir per unanimitat que aquest primer nomenament, doncs, serà pel conseller de Cultura a l'exili, Lluís Puig, que rebrà, doncs, aquest primer premi, que és l'únic, doncs, que hem fet públic, és l'únic que se sap dels tres.
També serà el moment de descobrir on serà l'Aplec Internacional del 2019, que entenc que no serà tan lluny com el del 2018.
No, evidentment serà Europa, de nou, és a dir, crec que el 2018 ha sigut una cosa extraordinària, molt de ressò, evidentment, però doncs d'aquelles coses, doncs, que arriben de tant en tant a la vida, però que toca continuar i continuar amb el mateix entusiasme i amb el mateix honor, doncs, qualsevol ciutat de les que acollirà. Ho descobrirem aquest diumenge, en el decurs de la gala. Tancarem la gala amb l'anunci, doncs, d'aquesta ciutat, que no desvetllarem, però sí que deixarem anar una pista, perquè com que hi han sigut diferents entrevistes al llarg d'aquesta setmana, i a tots hem dit la mateixa, doncs, aquest 2018 marxarem cap al nord d'Europa.
Perfecte, doncs el diumenge descobrirem quin lloc del nord d'Europa pot ser. També és moment per saber quins són els objectius que es marca Difolc a part de l'Aplec Internacional de cara al 2019. Quins són els reptes que té l'entitat per l'any vinent?
Bé, per l'any vinent tornem a l'activitat, doncs, d'un any normal, perquè sí que tenim la vista posada d'aquí 3 anys, en què arribarem al 50è aniversari de Difolc. Per tant, ara toca continuar amb l'activitat normal, però això no vol dir que no deixarem de fer les activitats previstes, com serà el 32è Aplec Internacional, com serà la tercera diada de Difolc a Perpinyà i com serà les 47è Jornades Internacionals Folklòriques de Catalunya, que aquest any vinent les canviem de dates, tornem una mica als orígens, 15 dies abans, és a dir, del 6 al 15, al 15 de setembre, amb la intenció de, bueno, d'afegir-nos en diferents circuits de festivals europeus. D'aquesta manera, doncs, Catalunya tancarà aquests circuits europeus. I també, a la vegada, amb el canvi de dates, fins ara portàvem, doncs, 4 anys tancant doncs, les jornades a Barcelona, coincidint amb les festes de la Mercè, i amb això, doncs, tornem una mica amb els orígens, amb el que es feia, de que realment, doncs, és un festival de Catalunya i la Cluenda serà també itinerant, i la nostra intenció és que cada any sigui amb una demarcació diferent de Catalunya.
Perfecte, doncs Ivan Besora, president de Difolc, moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé aquesta primera gala Difolc aquest diumenge a Montblanc.
Moltes gràcies a vosaltres.
Terra de Festa, el programa de difusió de la cultura popular del territori.
I aquí escoltem ara és el nou disc del grup Corrandes Són Corrandes. De fet, el nou disc que han tret aquest 2018 porta per títol Si voleu ballar corrandes, i escoltarem la cançó El País de Xauxa.
Els rius de Xauxa no són pas com els d'aquí. Si aquí passa aigua, ja només passa que vi. I les fonts ragen sense parar ni un sol moment. Rom i canya també aigua ardent. Els rius de Xauxa no són pas com els d'aquí. Si aquí passa aigua, ja només passa que vi. I les fonts ragen sempre en un sol moment. Rom i canya també aigua ardent. Marxem, 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 marxem a Xauxa, no ens entretinguem. I allà hi ha uns arbres que mai no s'han esporgat, que fan carn d'olla, escudella i estofat. I les palmeres fan balons, i les alzines fan convits dels bons. Marxem, 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 marxem a Xauxa, no ens entretinguem. Mm-hmm.
Ara que ja s'ha acabat definitivament la temporada castellera, parlem amb David Prats, que és periodista casteller, per fer una valoració, sobretot, de com han acabat les colles castelleres de les nostres comarques. Bon dia, David.
Bon dia, Jordi, què tal?
Hi havia ganes de que acabés la temporada? Perquè la sensació, almenys, o el debat que hi ha hagut ara al final, era que aquesta temporada s'havia fet potser un pèl llarga.
Sí, sensació una mica potser al final de desgast, no? Sobretot diumenge passat, a la Diada dels Minyons de Terrassa, la pluja va condicionar perquè va fer que la meitat de la tercera ronda no la poguessin veure i va fer que els castellers de Sants i els capgrossos de Mataró no poguessin plantejar-se al tercer castell, però sí que és veritat que aquestes dues colles que et comento es van plantejar una actuació més aviat de mínims, no? Perquè hagut a les caigudes que havia tingut Sants el mes d'octubre, no es va poder plantejar ni tan sols el Castell de Nou, i capgrossos també la pluja va fer que gent que s'havia de desplaçar a l'actuació doncs al final no hi anés, i això doncs va fer que castells de 8 i acabar doncs la temporada tranquil·la. En canvi, però els Minyons sí que ho van vendre tot, una temporada que no els ha estat gens favorable, i van poder doncs descarregar el 2 de 9 i estrenar el Pilar de 8.
Sí, ens centrem en les colles de les nostres comarques, començant per les colles de Valls. Creus que poden estar contentes les dues colles de Valls de com ha anat la temporada?
Jo crec que sí, sobretot la Colla Vella, 18 anys després, ha aconseguit tornar a portar el concurs de Castells a Valls, també ha tingut molts èxits, diguéssim, a les actuacions que són Sant Fèlix, també Sant Úrsula, no?, on han pogut completar sobretot els castells nets, no han tingut tanta sort amb els castells de 10, també hem vist que exploraven castells com el 2 de 9 sense manilles i el 3 de 9 net, que portaven treballant d'anys anteriors, però vaja, aquest any encara no els han pogut ni tan sols carregar, és ja una feina per l'any vinent, però sí que els hi podem posar una gran nota a la Colla Vella. Pel que fa a la colla joves, ha tingut potser una gamma més limitada pel nombre de gent que són, no? No s'han pogut plantejar els castells en folre i manilla, ni tampoc castells com el 5 de 9, que sí que han pogut carregar aquest últim, el 5 de 9 que ho van fer Sant Fèlix, i s'han centrat més en els castells nets, han continuat doncs dominant el 2 de 8 nets, i que és cert que la segona meitat de la temporada aquest 2 només l'han pogut carregar, però això significa que és un castell complicat, no? No és el mateix descarregar-lo a assaig que després portar-lo a plaça, i sí que també és veritat el 4 de 9 net, que l'han pogut doncs descarregar en dues actuacions, a Santa Teresa, al Vendrell i a Sant Urs. Per tant, una colla joves que sí que els hi falta el que és algun castell per acabar de farcir una gran actuació, però se'n poden anar contents de vacances amb aquests dos castells nets que ha aconseguit, tant el 2 i el 4.
Si anem a Tarragona, una colla que clarament ha anat de menys a més són els Xiquets de Tarragona.
Sí, és cert, uns Xiquets de Tarragona que carregaven el 3 de 9 per Sant Magí, però portaven una temporada molt irregular, no? I després, a mitjans de setembre, la dimissió del seu cap de colla, el Sergi Feijó, feia que s'hagués de crear una junta tècnica gestora fins a final de temporada, i això els hi va sortir bé perquè sortien de Santa Tecla amb un castell de 9 descarregat i després completaven la tripleta màgica al concurs. Després de Tots Sants també hi havia l'objectiu de tornar a juntar els dos castells de 9 bàsics i estrenar el 7 de 8, que finalment van deixar en intent desmuntat, però vaja, van sortir també de l'última actuació gran de la temporada de Vilafranca, la Diada de Tots Sants, amb un castell de nou descarregat, i acaben la temporada ben completant 4, no? Uns Xiquets que el 15 de desembre tenen l'assemblea, veurem si poden doncs anar tots a la una i escollir un cap de colla que els hi duri un parell de temporades.
I seguim a Tarragona, l'altra colla, podríem dir, gran, tot i que aquestes etiquetes a vegades no agraden, és la Jove Tarragona. Una Jove de Tarragona que sempre sembla que al final de temporada no li acaba de sortir tot com voldria.
Es pot dir que després del Catllà i l'Arbós van tenir dues setmanes de vacances, però les actuacions fortes, les tres últimes, a Santa Tecla, el concurs i el Vendrell, Santa Teresa, no van acabar de sortir del tot convençuts, no? Les caigudes, sobretot la caiguda de 5 de 9 el primer diumenge de festes, els va impedir que poguessin intentar a segona ronda el 3 de 10. Una setmana després, el dia de la patrona, sí que l'aconseguien carregar aquest castell de 10, però vaja, l'objectiu de la Jove era descarregar-lo, van intentar després assajant-lo en els dies previs del concurs, el tornen també a carregar el concurs. No acabaven de sortir del tot contents d'una temporada que jo crec que per la Jove ha estat bona, perquè han pogut repetir el 9, han pogut repetir també el 5 de 9, han estat la colla que ha fet més el Pilar de 8 i han estrenat també el 4 de 9 amb l'Agulla, no? Però sí que és veritat que d'aquests castells premium, els castells nets i castells de 10 han quedat una mica desplaçats respecte als castellers de Vilafranca, la colla vella dels Xiquets de Valls i la colla joves Xiquets de Valls. De cara a l'any que ve, també amb canvi de cap de colla, l'Eix Bordes després de tres temporades deixarà el càrrec. Aquí haurem de veure quin serà el relleu de la Jove, però jo crec que no han de sortir del tot decebuts, perquè han continuat amb la gamma que tenien, però sí que potser de cara a l'any que ve haurien de mirar d'intentar descarregar algun d'aquests castells que t'he comentat, en el 3 a 10 o també el 4 net, castell que volien intentar aquesta temporada, però al final no han tret a plaça per aquestes caigudes i aquestes baixes, sobretot en les últimes tres actuacions.
Les caigudes també han afectat els castellers de Sant Pere i Sant Pau, però entenc que se'n poden tancar la temporada satisfets, sobretot amb el 2 de 8 amb folre que van descarregar per Sant Magí.
Sí, els castellers de Sant Pere i Sant Pau tenien l'objectiu de fer aquest pas. L'any passat, per una qüestió o l'altra, no van poder portar plaça al 2 de 8. Enguany, per Sant Magí, l'aconseguien descarregar per primera vegada a la història. Va ser el seu castell de sortida en aquella diada. Després continuaven amb el 3 i el 4 de 8. I després un accident amb el Pilar de 7, que sí que havien descarregat el mes de juliol al Catllà. Els va quedar en intent, una caiguda que va deixar tocats alguns dels seus castellers. Han fet que la segona part de la temporada la plantegessin molt plàcida, fins i tot amb una caiguda de 4 de 8 al concurs de castells. Però vaja, la limitació d'aquesta colla que, clar, no juga amb possibles recanvis com sí que té una colla gran com la colla vella dels Xiquets de Valls, que sí que va poder substituir un dels seus membres en l'alineació del 2 de 8 net. És molt diferent la realitat dels de Sant Pere i Sant Pau, i al final, doncs, la colla tarragonina ha acabat, jo crec, bé la temporada de manera tranquil·la, ja pensant l'any que ve. Sembla que també el seu cap de colla, el David Lobo, no continuarà l'any que ve, però vaja, acaben, jo crec, amb una bona base, i jo crec que sí, poden recuperar aquests castellers de cara a l'any que ve, almenys consolidar aquesta feina que hem fet i potser plantejar-se algun altre castell si continuen tenint el Pilar, perquè no els castellers de Sant Pere i Sant Pau es poden plantejar castells amb el Pilar al mig.
I una altra colla que segueix la seva tònica bastant irregular són els Xiquets del Serrallo.
Sí, enguany han pogut però recuperar el 2 de 7, van sorprendre sobretot a Sant Magí després d'un inici, diguem, fluix, on els castells de 7 de gamma alta els havien fet una setmana abans a la Canonja, però no tenien aquest bagatge, no?, d'alguns anys que, per exemple, arribaven a Sant Magí amb tot fet, no?, ja. Sí que és una colla que també té poques actuacions, però vaja, han pogut descarregar el 2 de 7, més d'una ocasió, i també al concurs fallaven amb el Pilar de 6, que l'havien aconseguit descarregar a l'assaig, no? Els hi falta potser una mica més de gent, també si poden aglutinar unes 50 camises l'any que ve, perquè no, també els del Serrallo es puguin plantejar el castell de 8, perquè hi ha molta il·lusió també en la colla, no? Un cap de colla també molt jove, com és l'Adrià Iglesias, que tenia ganes d'ampliar el ventall, i pot ser, doncs, si continua, que sembla que sí, doncs l'any que ve els Serrallo puguin recollir els fruits d'aquest 2018, i per què no, doncs, plantejar-se un castell de 8, com és que estan treballant, és el 3 de 8, que era un dels objectius dels del barri Mariner, però al final no va poder arribar.
I al Baix Camp, si parlem dels Xiquets de Reus, entenc que la notícia és aquest retorn dels galons de nou dels Xiquets de Reus.
Sí, després d'un 2017, on sí que és veritat que havien carregat el 4 de 8 amb el Pilar i també el Pilar de 7, però no van poder completar el castell de nou. Sobretot allà al Mercadal sortien una mica tocats l'any passat amb la caiguda del 4. Aquesta temporada sí que potser va arribar molt tard el que és el castell de nou. El 3 de 9 va arribar a mitjans de setembre, a la Festa Major de Cambrils. Però vaja, el poder carregar-lo a Cambrils i després descarregar-lo tant a Misericòrdia al concurs i a la dia de final de temporada, això fa que els de Reus almenys puguin, doncs, refermar aquesta categoria de nou, recuperar-la després d'un any d'absència. i l'any que ve també un possible canvi de cap de colla, doncs veurem si aquesta línia ascendent que han tingut els de la capital de l'Alcamp es pot continuar demostrant i a més afegint-hi el 4, un castell que els reusencs tindrien moltes ganes la temporada que ve de portar plaça i a més també descarregar el 4-8 amb el Pilar, també recuperar el Pilar gran, com és el Pilar 7, que sí que l'any passat van fer. Jo crec que els de Reus han treballat molt bé, tenint en compte que també estan molt limitats i no són les camises que potser el seu cap de colla, el Toni Rull, que per cert deixa el seu càrrec, doncs voldria tenir.
I de les colles, podríem dir, més modestes, segurament una de les colles més satisfetes són els nois de la Torre, que han fet prou bona temporada i que, a més, tenen uns objectius prou clars ja per la temporada vinent, sembla.
Sí, una temporada molt bona dels nois de la Torre, la millor de la seva història. Ja pel quadre de Santa Rosalia aconseguien la segona millor actuació del seu historial. Era... només estava superada per la del concurs del 1982, però sí que és veritat, han tocat els castells de 7 amb el Pilar al mig en més d'una ocasió, han aconseguit portar el 5 de 7, el 5 de 7 amb el Pilar també ha estat una estrena enguany dels torrencs, fins i tot han arribat a portar plaça el 4 de 8 i el 2 de 7, que sí que encara tenen intent, però vaja, han acabat jo crec molt bé la temporada i si aconsegueixen recollir els fruits, doncs jo penso que l'any que ve, el 2019, pot ser l'any que els nois puguin arribar doncs, a assolir tant el 2 de 7 com el 4 de 8. Realment ha estat una de les grans notícies de l'any que els nois de la Torre tornin al lloc on els pertocava, tenint en compte que en les últimes temporades els hi costava doncs, consolidar la gamma alta de 7. I, per tant, molt bona nota pels nois de la Torre.
Al Camp de Tarragona mantenim altres colles de 7, com els Castellers d'Altafulla, els Xiquets de Vilaseca, els Torraires de Montblanc, els Xiquets de Cambrils i els Brivalls de Cornudella. No sé si hi ha alguna apreciació d'alguna d'aquestes colles.
Baixada una miqueta, no? Altafulla enguany només ha acabat amb un castell de 7 de gamma alta, el 5 de 7 que van fer el concurs de Torredembarra. Per exemple, els Xiquets de Vilaseca els hi ha costat mantenir la gamma bàsica de 7, acaben només amb el 3 de 7 que han fet en 3 ocasions. Els Brivalls són colles que els hi ha costat, no?, mantenir el que és la gamma de 7, no?, sigui per raons de gent, també són poblacions també molt lluny del que és la conurbació de Barcelona, que això fa que la gent jove, si ha d'estudiar o s'ha de desplaçar per feina, doncs faci que només pugui estar al seu poble natal al cap de setmana i faci difícil que en els assajos de dimecres i divendres doncs, pugui baixar. Això ha fet que, clar, en pobles d'aquests costa bastant doncs, mantenir una colla castellera i a vegades, doncs, si un any t'ha anat molt bé amb castells de gamma alta de 7, potser el següent, per aquestes raons que et comentava, doncs, fa que baixis una mica el nivell. Esperem que es puguin recuperar i almenys mantenir el que són els dos castells de 7 bàsics, que és vital doncs, per mantenir un projecte sòlid en una colla castellera, jo crec.
De les colles grans del país fora del Camp de Tarragona, Castellers de Vilafranca i Minyons de Terrassa, han estat dues colles amb una temporada prou estranya, totes dues.
Castellers de Vilafranca jo crec que han acusat tot l'esforç de les temporades que ens tenien acostumats, no?, de fer-ho tot, no?, potser han cremat una mica el que és els castellers, no?, de que cada cap de setmana, i a més els assajos, són 3 dies d'assajos i 1 o 2 dies d'actuació a la setmana, i això fa doncs, que potser algun d'aquests castellers digui jo vull fer vacances i amb aquesta actuació no hi vaig. Sí que ens ho hem intentat molt bé, tant el 3 i el 4, i també hem fet també el 2 de 9, vull dir, la colla que ho ha continuat mantenint, la colla que ha fet més 2 de 9 de tota la temporada, també el 3 de 10 l'han pogut descarregar, és l'única colla que l'ha descarregat aquesta temporada, però sí que és veritat que una caiguda que van tenir el mes de maig a Berga amb el 3 de 8 amb el Pilar els ha fet doncs, que el seu castell insígnia de les últimes temporades, el 3 de 9 amb el Pilar, ni se l'hagin plantejat. El 5 de 9 sí que el van recuperar a la Festa Major de Vilanova, però després vas a veure tots sants que tampoc el tenien prou clàssic, venien després de la caiguda del 2 de 8 net, però vaja, no li han acabat de trobar el toc. Han fet un, jo crec, una gran temporada, però els hi ha faltat més gamma per aquestes raons que et comentava, potser la falta de gent. Caldrà veure l'any que ve, l'últim any del Toni Bach, com a cap de colla, com el plantegen. I pel que fa als Minyons de Terrassa, nova tècnica, molt jove, amb el Xavi Jurado i l'Arnau Boada al capdavant de la tècnica, han anat potser de menys a més, no? Sobretot en aquest últim tram de temporada, octubre-novembre, on hem fet la tripleta en la majoria de places que han sovintejat, i al final, després, l'última actuació de l'any, el 2 de 9 i el Pilar de 8, potser la suspensió de la Diada Sant Narcís a Girona els va trucar que es poguessin plantejar el 5 de 9, però jo crec que després d'aquella caiguda de 2 de 8 net, que sí que l'havien descarregat a assaig a la Diada de Sant Fèlix, estaven com una mica tocats, no? de que potser a final de temporada no oferirien tot el que ens han ofert, sobretot en la diada de la colla. Caldrà veure l'any que ve si continua aquesta tècnica i a més doncs, puguin doncs, recuperar el nivell més gran, recuperant castells com el 5 de 9 i fins i tot doncs, també el castell de 10 i aquest castell net, el 2 de 8 net, que els ha quedat també a la recàmera aquesta temporada, els Minyons.
Ja per anar acabant, un dels temes de la temporada ha estat el valor dels castells nets i els castells de 10. En una temporada on hem vist més castells nets que castells de 10, suposo que serà un dels temes a resoldre abans de començar la temporada vinent.
Sí, perquè el mes d'abril, mes de maig, hi hauria d'haver ja reunió de la comissió assessora del concurs de castells, una comissió que forma en part les colles més ben classificades del concurs i també representants de les quatre colles de Tarragona i també de Torredembarra com a organització del concurs de Torredembarra, i a part també premsa castellera i un representant de la coordinadora. Caldrà veure, no? Ara els castells nets tenen més valor, potser veient les estadístiques d'aquesta temporada s'haurà de tornar a canviar o fins i tot ajuntar-ho. Caldrà veure què diu la comissió assessora, també amb el recolzament de l'organització, i jo crec que la segona normativa, la que va sonar potser més polèmica, no tant aquesta que em comentava, sinó la de valorar un castell carregat, jo crec que no s'han notat els efectes. De fet, el concurs de castells, només una colla va sortir amb més d'un castell carregat, que van ser els castells de Sabadell, la resta o un o cap. Vull dir que en cap cas crec que això s'hauria de tocar, perquè crec que les colles, ja es veu, en la majoria de places s'ha vist que afecta molt poc. I l'altra cosa, sí que potser el canvi de puntuació potser s'haurà d'estudiar, s'haurà de reflexionar, i a partir d'aquí veurem si per unanimitat, perquè han estat decisions aquestes dues que s'han decidit per unanimitat, doncs s'ha de canviar o no.
Perfecte, doncs David Prats, periodista casteller, moltes gràcies per haver-nos atès i molt bones vacances castelleres.
A vosaltres, gràcies per convidar-me.
Terra de Festa, amb Jordi Robert.
Al Camp de Tarragona hi ha moltes més propostes aquest cap de setmana, com les festes del Beat Bonaventura de Riudoms, festes a la Riba, Vandellós, Vinyols i els Arcs, a Valls o a Falset. Són totes unes propostes culturals que tot seguit repassem. En vam parlar bastament al Terra de Festa de la setmana passada, però recordeu que aquests dies a Riudoms segueixen les festes del Beat Bonaventura. Entre els actes destacats trobem l'ofici i la ballada de sardanes de dissabte al migdia i la professó també aquest dissabte a la tarda. Però els actes acaben diumenge amb el retorn de l'urna del Beat i un espectacle piromusical a partir de les 8 del vespre. A la Riba, a l'Alt Camp, estan de festa major d'hivern. Entre els actes destacats, dissabte hi ha matinades amb els grallers de la Riba. També destaca el mateix dissabte la ballada de sardanes a la una del migdia al Casal Ribetà amb la cobla Reus Jove. Diumenge, dels actes de cultura popular, destaca la ballada de gegants a les 12 del migdia a la plaça Major, just abans de l'ofici de festa major. I l'Associació de Joves de Vandellòs, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, organitza dissabte la 8a edició de la GLAF Festival al pavelló poliesportiu del poble. A les 6 de la tarda, l'espectacle infantil Rigui per Xics donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. A partir de les 11 de la nit, els assistents podran gaudir dels grups Xavi Sarrià i Auxili, i com és habitual, DJ Ojete i DJ Seba seran els encarregats de tancar la nit. A Vinyols i els Arcs estan de festa major en honor a Santa Caterina. Els actes comencen divendres amb el pregó a càrrec de Joan Sabater i a la nit el correfoc amb els Diables de Castellvell del Camp. Els actes centrals són dissabte i diumenge. Així, dissabte a les 11 del matí hi ha l'ofici de festa major i en acabar hi ha la professó de Santa Caterina. A la tarda hi ha espectacles infantils i ball. I pel que fa a diumenge, destaca la ballada de sardanes a càrrec de la cobla Cossetània a partir de 3:15 del migdia. I aquest dissabte la jornada gastronòmica del Calçot obrirà oficialment la temporada de calçotades de Valls. La que ja és la clàssica jornada d'inici de la temporada a la ciutat origen de la calçotada reunirà els principals restauradors de Valls i l'Alcamp, xefs de prestigi, cellers i agricultors, en una festa que tindrà com a gran protagonista, com no pot ser d'altra manera, la cuina del Calçot. L'Ajuntament de Valls, la denominació d'origen Tarragona, la indicació geogràfica protegida Calçot de Valls, la cooperativa agrícola i l'associació de restauradors són els responsables de la festa, que servirà també per atorgar el títol d'amiga de l'autèntica calçotada a Carme Ruscalleda, que a més obrirà la temporada amb l'arrencada simbòlica del primer calçot. Així, al pati a Valls, a la plaça central d'aquesta festa, d'aquesta jornada gastronòmica. A partir de 11:45 s'obrirà el mercat de tastets de cuina de calçot preparats per l'ocasió per diversos restaurants de la ciutat. Tothom podrà degustar fins 4:45 les 10 especialitats diferents a base de calçot per 2 euros, la tapa o ració amb vins dels cellers a 1 euro la copa. A partir de 11:45 s'iniciarà un dels moments més esperats d'aquesta jornada amb el show cooking de la mà de tres xefs: Albert Rauric, del restaurant Dos Pebrots, Carles Avellan, del restaurant La Barra, i Joel Castanyet, del restaurant La Buscana, que estaran acompanyats d'una representació de restauradors locals. En aquesta edició, la jornada gastronòmica del Calçot de Valls també tindrà un espai dedicat a Àngel Soler, reconegut xef vallenc que va morir fa uns mesos. D'aquesta manera es vol retre un homenatge a una persona que va impulsar la restauració vallenca. En homenatge a l'Àngel Soler, les dues colles dels Xiquets de Valls enlairaran pilars, unes jornades en les quals l'Àngel havia participat activament i que passaran a portar des de l'edició d'enguany el seu nom. Carme Ruscalleda serà la responsable d'arrencar simbòlicament el primer calçot de la temporada en un camp d'un dels agricultors de la identificació geogràfica protegida Calçot de Valls, entitat que vetlla per la qualitat d'aquest típic i singular producte vallenc. L'arrencada serà a les 10 del matí i l'acte institucional de proclamació de Carme Ruscalleda com amiga de l'autèntica calçotada es farà a partir de 12:45 a la plaça del Pati.
Caritat del Molinau, no jugues en la farina. Marietà del Molinau, no jugues en la farina, que totes es casaran i tu et quedaràs farina. Que totes es casaran i tu et quedaràs farina.
I Falset celebra aquest cap de setmana la tradicional Fira de Sant Andreu. En el marc de la fira, que un any més comptarà amb la presència de productors de proximitat i seguirà tenint un caràcter multisectorial i lúdic, i tindran cabuda actes diversos amb l'objectiu d'oferir un programa divers. La fira ocuparà, com és habitual els últims anys, diversos carrers i places de Falset des de les 11 del matí i fins a les 9 del vespre. A la plaça de la Quartera s'hi situaran les parades d'artesania, alimentació i el rebost de Nadal. Als carrers de Baix i Josep Campàs s'hi ubicaran parades diverses. Al carrer Miquel Barceló s'hi exposarà la mostra de vehicles i a l'aparcament de l'Euterpe s'hi podran trobar les atraccions infantils. A banda, la Biblioteca Salvador Estremifà i el Teatre L'Artesana seran escenari de diversos actes. Entre els actes destaquem, per exemple, el dissabte, des de les 10 i fins a les 2 a la plaça de la Quartera, la quarta trobada d'intercanvi de plaques de cava, o també a les 10, en aquest cas al carrer Miquel Barceló, s'hi celebrarà l'esmorzar del Bijove i l'Oli Nou, que organitzen diversos establiments del municipi. Pel que fa al diumenge, destaquem a partir de les 10 del matí la demostració de tractors John Deere, organitzada per Autoagrícola Priorat, i en aquest cas l'activitat serà a la carretera de Bellmunt, a tocar de la fàbrica Fermator.
De ganar de perdigüetas.
I el que farem ara serà escoltar una sardana de la cobla contemporània, perquè el que farem a continuació és fer un repàs de l'actualitat sardanista aquest cap de setmana a les nostres comarques, que passa indiscutiblement per Montblanc. De moment, escoltem aquesta sardana de la cobla contemporània que porta per títol Gegantiniana. I és que, a més de la primera gala a Difolk, Montblanc viurà diumenge la final del Campionat de Catalunya de punts lliures. Serà a partir de les 11 al pavelló del Casal Montblanquí. Però exactament què són els punts lliures de la sardana? La sardana, com bé sabeu, no ha estat sempre igual, sinó que ha anat evolucionant amb els anys. En els punts lliures, les colles competeixen i s'exhibeixen a partir d'un tret bàsic: la recerca i la creació de nous passos que s'adaptin al compàs de la sardana. Aquesta modalitat, la dels punts lliures, requereix una gran dosi d'iniciativa, d'imaginació i de coordinació de grup i també de fons físic. De fet, quan s'assoleix, es converteix la sardana en un espectacle prou curiós i sorprenent. Els punts lliures gaudeixen d'un apartat específic de competició dins el calendari de la Unió de Colles Sardanistes. En aquest campionat no hi participen totes les colles, ja que es necessiten moltes hores d'assaig i preparació física. Dir-vos, com a curiositat, que cada pas ideat per cada colla és batejat amb un nom propi que el cap danser va anomenant en veu alta perquè la colla pugui seguir les seves indicacions. Thank you. I anirem arribant al final del programa d'avui, però abans escoltarem l'últim disc que ha tret el Pep Gimeno Botifarra, De banda a banda del Mediterrani. De fet, és el nou disc d'aquest cantant de Xavi, on col·labora amb el marroquí Ahmed Touzani, fusionant la música valenciana i la música magribina. Aquest disc, doncs, és un treball ben especial fet a quatre mans, el Pep Gimeno Botifarra, juntament amb el violinista i cantant marroquí Ahmed Touzani, que va néixer a Tànger, però que és resident ja fa anys al Genovès, al costat mateix de Xàtiva, i allò que un dia va ser una simple trobada amb el Botifarra, després anys de col·laboracions esporàdiques, s'ha acabat convertint en aquest disc. Escoltem la cançó Seguidilles de la Foia. Nosaltres ara sí que arribem al final del programa d'aquesta setmana. Recordeu que podeu recuperar aquest Terra de Festa i tots a la web de l'Espluga FM Ràdio. Us ha estat acompanyant al llarg d'aquesta horeta un servidor, Jordi Robert. Ens acomiadarem avui amb una cançó de la Cobla Catalana dels Sons Essencials, de fet, amb una rumba que porta per títol El carrer de Teixidors. Que passeu un molt bon cap de setmana, salut i molta festa.
Si voleu saber quin és el carrer de Teixidors. Recorda aquells amors.